Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El Centro Popular Andaluz està fart d'esperar que l'Ajuntament faci un pas definitiu en la compra de l'edifici de la seu de l'entitat. Han passat gairebé 4 anys des que el CPA va anunciar la voluntat de vendre les instal·lacions al consistori per eixugar el seu deute bancari. En una entrevista a Cugat Mèdia, la presidenta de l'entitat, Leonor Gómez, lamenta que el govern continuï estudiant les opcions de compra sense cap acord escrit sobre la taula. Per això Gómez posarà en mans dels socis a l'assemblea de finals de novembre decidir vendre l'edifici a un privat, després de presentar-se recentment una nova oferta per part d'un privat.
I segons el que es digui el soci, així es farà, Nosaltres teníem preferència per l'Ajuntament? Doncs sí, perquè veiem que és un edifici que l'Ajuntament li fa falta, que està en un molt bon lloc, que té moltíssimes bones possibilitats, i perquè nosaltres també teníem, o si diguéssim, la creença romàntica de que, bueno, mira, al final va ser un esforç fer-lo, però queda per la ciutat, no?, perquè tothom ho gaudeixi.
La presidenta ha remarcat, però, que sempre han preferit la compra municipal i més quan l'actual govern, diu, es decanta per adquirir tot l'edifici, per inclòs, i assumir el 1,5 milions de despesa. I Sant Cugat ha recuperat la normalitat aquest dilluns a les 6 de la tarda després d'una matinal de pluja intensa que ha registrat fins a 34 litres per metre quadrat. La cua de la Dana ha portat acumulacions d'aigua per tot el municipi i una seixantena d'actuacions de l'Ajuntament sense incidències greus. Des d'un primer moment, tant l'Ajuntament com l'EMD de Vall d'Oreig han apostat per suspendre les activitats esportives i extraescolars i tancar els equipaments per evitar al màxim els desplaçaments. I Sant Cugat s'ha volcat en l'ajuda al País Valencià pels efectes de la Dana amb diferents iniciatives. L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, amb 7 integrants, s'ha desplaçat fins a Picanya, un dels pobles més afectats per ajudar en les tasques de neteja de soterranis i pàrquings. A banda, també han organitzat 8 furgonetes amb productes de primera necessitat per al poble de Sedavi. La Creu Roja impulsa l'ajuda a aquestes localitats a través de diferents donacions econòmiques. Escoles com el Santa Isabel o l'Europa i entitats com Cal Temerari, la Plataforma Animalista de Sant Cugat o l'AVE de la Colònia Montserrat han estat alguns dels punts de recollida solidària. Des de la vessant esportiva, el Sant Culmina Solbaco i els Pericos de Sant Cugat també s'han sumat a la recollida de material.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, el batriador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 5 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Lluís Espín, Albert Roda i Héctor Verdú, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant del documental amb segell santcugatenc Un estel fugaç, que tracta sobre la mort d'un fill. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència per parlar de la llum del sincrotró amb Laia Torres, biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació de l'ALBA. I per acabar, en l'espai d'entitats ens visitarà Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'associació Dret a Morir Dignament, per parlar del document de voluntats anticipades. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Thank you. Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la Llei de Dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
Faves comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, volem reflexionar sobre els sistemes i protocols que tenim per evitar els màxims danys possibles davant de catàstrofes naturals com la Dana, que seran cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Àlex Vinson, veí de Vall d'Oreix, l'Héctor Verdú, periodista, la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina, i l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Avui fa justament 7 dies que la Dana va arrasar desenes de poblacions que el govern declararà aquest dimarts zona catastròfica. Ho faran aquells indrets més afectats, inclosos també els territoris de Catalunya afectats per la Dana. La Generalitat Valenciana xifra per ara en 211 les víctimes mortals al seu territori i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha situat aquest dilluns al matí el total de persones mortes a tot l'estat espanyol en 217. Per fer front a les destrosses de la catàstrofe, el govern valencià demanarà a l'Estat un primer paquet de mesures per un valor de més de 31.400 milions d'euros. Tot plegat, això sí, enmig de fortes crítiques per part de la població i la societat civil, tant el govern valencià com a l'Estat espanyol, com el govern espanyol, per la gestió que s'està fent d'aquest desastre, d'aquesta catàstrofe. Un desastre humanitari com el que hem viscut aquesta darrera setmana, aquesta Dana sobretot ha afectat al País Valencià. Creieu que es podria haver evitat no la catàstrofe, sinó els danys, amb uns millors protocols i una millor coordinació?
Home, clar. Of course. Creio, no, eh? Evidentment, hi ha hagut aquí una desídia absoluta del govern valencià i, per tant, doncs, alguna responsabilitat hauran de tenir, no? És evident que una pluja de 500 litres per metre quadrat de cop, en molt poc temps, i així pot aportar, doncs, molts desastres, vull dir, per molt que els puguis preveure, però evidentment doncs, jo penso que s'haguessin pogut salvar més vides. El tema material és un tema que ara estàvem parlant, que vull dir, el tema material es pot solucionar perquè en certa manera doncs, suposo i entenc que els governs hauran de posar tot això a la graella, però a partir d'aquí doncs, el tema humà de les morts no es podran evitar en absolut, no? Vull dir, per tant, doncs, en fi, jo suposo que evidentment doncs, tots plegats hem de fer una certa reflexió, no solament els governs, sinó les persones individuals, que quan hi ha avisos d'aquests, els hem de fer cas. I, per exemple, la Ayuso, que no és sant de la meva devoció, però va haver-hi una Dana a Madrid, i ella es va posar les botes i va dir, escolta'm, doncs, amb totes les crítiques del món, de tothom, va dir que, escolta'm, que aquí no s'anava ningú a l'escola i tot així, i va complir. I la gent de Madrid va complir. Per tant, a Madrid doncs, va salvar doncs, certes vides, però en principi, i no és el territori que és València. I no és el territori que és València. Per tant, a Madrid, doncs, tots els governs han de tenir els seus protocols i tots els ajuntaments han de tenir també els seus protocols corresponents. No?
Creieu, compartiu, Lluïsa, Héctor, Àlex, que estem preparats, que tenim uns protocols que estan actualitzats i que s'hauran actualitzat, perquè al final les danes són conseqüència també aquesta virulència d'una crisi climàtica que per ara no s'atura. Els científics ens avisen que cada vegada seran més freqüents, que cada vegada seran més virulentes, sobretot a la tardor, per les temperatures del mar Mediterrani, aquestes humitats, i per tant que la gota freda formarà part de la nostra normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Crisis climàtica i crisis crisi urbanística, que evidentment doncs, tots els temes de les barreres que s'han fet fins ara havien afavorit totes aquestes inundacions. I, per tant, això no solament la crisi, sinó la mà de l'home i, per tant, la mà de les persones que, evidentment, doncs, dissenyem les ciutats i dissenyem els territoris, ens ho hem de fer veure.
Si voleu, després en parlem, perquè hi ha una notícia que surt recurrentment, sobretot quan hi ha aiguats, que és a Catalunya, per exemple, que el 15% dels habitatges estan construïts en zones que són inundables. Però parlarem com es pot i com s'ha de gestionar això.
A mi em sembla que potser els protocols, no sé si s'han de revisar, el que s'ha de revisar són els timings. Vull dir, potser el protocol ja era correcte, però es va trigar massa en aplicar. I aleshores el que hauríem de mirar és qui és la persona responsable de dir, a partir d'aquest moment, com ha dit el company de la Ayuso, que no va ser una mesura ben vista, però de dir, això pot passar i a les 3 s'ha acabat i ningú pot sortir de casa. És una mesura poc popular, perquè quan no et deixen sortir de casa, però ja saps què és el que passa. I quan ens van sonar tots els telèfons, jo em vaig espantar, perquè no estem acostumats a que ens passi això. I a partir d'aquí, què és el que he de fer? Perquè el meu primer instint era, havia d'anar a... Què faig? No surto? Si surto, he de baixar al pàrquing? Per tant, crec que ens haurien d'explicar clarament. Quan sona l'alarma, allà on estiguis no et moguis. Home, no sé que estiguis dintre d'un pàrquing, però allà on estiguis, si estàs a casa i has d'anar al metge, no et moguis, perquè és que per això està aquesta alarma. I els nanos a les escoles, que es quedin a les escoles. Ahir, a Barcelona, vam tenir un clar exemple de dues o tres persones que es van ficar a la C32 i encara, és que jo volia tornar a casa meva. Jo també vull tornar a casa meva. Però si et diuen que no t'has de moure d'on estàs... Vull dir que potser els protocols s'haurien d'explicar una mica millor.
Falta una mica de pedagogia, tampoc no estàvem habituats.
Exacte. I el temps el que s'ha d'avisar.
Els
timings, jo crec que a València han estat la clau, perquè quan veus a quina hora va començar i a quina hora salten les alarmes, dius,
Després parlarem també de la informació i la desinformació.
Exacte.
Que hi ha al voltant d'aquestes catàstrofes. Héctor, que prens nota.
No, em sembla bastant evident que hi ha una qüestió de comunicació que no és prou clara, la gent no sap què ha de fer en determinades circumstàncies. Crec que un SMS de mòbil no dona instruccions, no és un espai per donar prou instruccions. Que quan hi ha risc la comunicació ha de començar molt abans de l'SMS, i això clarament al País Valencià no va passar, però aquí tampoc, ahir hi havia moltes empreses que estaven amb alerta, i perquè a Barcelona potser no hi havia alerta, però n'hi havia al Baix Llobregat, no ho sé, perquè a Barcelona no s'han d'aplicar els mateixos protocols que al Baix Llobregat, que està a 10 quilòmetres, i hi ha molta gent que es mou entre el Barcelona i el Baix Llobregat, no? Llavors, quan s'aplica aquesta alerta, quin abast té, s'ha de redefinir. Els protocols segurament estan molt antiquats perquè no estan preparats per 500 litres. I ara ja sabem que això és possible. Aquí, a Collserola, potser no passarà el mateix que al País Valencià, perquè la muntanya no és tan alta, i Barcelona està molt més a prop del mar, però segurament s'han de revisar moltes coses. No, al Vallès no fa tants anys que hi va haver una riada
62.
Molt important.
62.
Vull dir, els mitjans de comunicació...
1.000 persones mortes.
I allà ja van començar a revisar moltes coses, vam urbanitzar les rieres, les vam canalitzar, etcètera. Bé, s'han de plantejar moltes coses. Abans de començar la tertúlia, parlàvem de la neteja, que la cama fa el manteniment de les rieres. Bé, portem 15 anys que sabem molt poca despesa pública, que hem viscut en un context de retallades, i hi ha moltes coses que estan per fer, i ara potser ens adonem que són més importants del que consideràvem.
Àlex.
Sí, no, és el mateix. O sigui, és que l'avís que puguis donar, segons com, és que no et dona temps, és que quasi hauria d'haver un preavís i després l'avís, perquè molta gent ahir sortia, que l'havia agafat quan ja havia sortit de casa a treballar. Llavors què fas? Ja ha sortit. O sigui, si això t'ho donen a les 7 del matí, és encara així, però que t'ho diguin quan ja estàs a la carretera, dices, què, ara què faig? Paro, torno, continuo, ui no, que aquí passaré sota un pont, em paro. Ahí va sortir una dona que, bueno, que l'anava pujant l'aigua i què faig? Què faig? O sigui, sí, diuen l'avís, però què fas en una situació que n'estàs dins d'un cotxe i comença a pujar-te l'aigua?
Ara ho apuntava l'Hector i ho apuntava també la Lluïsa. En aquest sentit, els avisos que ahir van arribar, per exemple, al Vallès Occidental a través de missatge, arribaven a mig matí, però són avisos que potser no són prou clars. No ens diuen què hem de fer si ens trobem en diverses casuístiques. Potser els protocols i la societat civil no tenim prou informació de com hem d'actuar. També ens posem nerviosos, no? Hi ha molta gent que es posa nerviosa quan arriba aquest avís i es troba en una situació que pot considerar de perill. L'Ajuntament de Barcelona avisava, no aneu a buscar els nens a les escoles són espais segurs, quan us arriba l'avís no marxeu a casa, és just el moment més virulent, però potser no en sabem prou. No sé si us sembla que, malauradament, aquesta catàstrofe potser ens haurà ensenyat alguna cosa, posarà les piles a qui pertoqui per renovar aquests protocols que possiblement no estan actualitzats, perquè el canvi climàtic canviarà la nostra manera de viure, i les dones en són un exemple, però potser també farà que allò que a vegades cau en la crítica fàcil, no?, quan ens diuen no sortiu, no plou tant, o es suspenen les activitats. L'Ajuntament ho va fer dimecres de la setmana passada, quan la dana era virulenta a les Terres de l'Ebre i a València, es van suspendre les activitats, els equipaments municipals i les extraescolars. També va passar en municipis veïns, i passa allò que passa a vegades, que a la tarda no plou ni una gota, i hi ha aquell que diu que exagerats que som, no? Val més la pena a vegades ser una mica previsor que no lamentar després la catàstrofe. Al final no passarà res si una tarda ens quedem a casa, oi? Però sembla que si no produïm no servim per res en aquesta societat.
Sí, realment.
De tota manera, jo penso que, jo sempre he dit, i algunes vegades ho he dit aquí a la ràdio, que s'ha perdut una mica el sentit de l'autoritat, el principi d'autoritat. O sigui, moltes vegades el principi d'autoritat, que no vol dir ser autoritarisme, que són no. Dos conceptes diferents. Vull dir, el principi d'autoritat és que l'alcalde, anem a dir, diu una cosa i per tant allò s'ha de complir perquè evidentment doncs, és un perill, anem a dir, per tots els ciutadans. Doncs als polítics avui en dia els hi costa molt tenir aquest principi d'autoritat perquè saben que d'alguna manera els hi va moltes vegades la cadira.
Sí, clar, els vots que vindran darrere, clar.
I per tant, aquest s'ha de gestionar molt bé el principi d'autoritat.
És la responsabilitat no hauria d'estar al capdavant d'aquesta llista de prioritats més enllà d'una renovació?
Sí, però la responsabilitat demana un cert principi d'autoritat en aquests casos, perquè quan diu una cosa, doncs, escolta'm, el millor que s'equivoca, però ho van de dir, és millor que s'equivoqui per menys que no pas per més. Vull dir, per tant, a partir d'aquí, com es fa això? Com es gestiona? Jo penso que la política ha perdut aquest sentit i és un problema de capacitat inclús, jo diria. No anava a dir intel·lectual, no, però vull dir, de coneixement, diríem, de l'ofici, diríem, no? Perquè hi ha moltes vegades que la gent es posa política i es posa les llistes d'una manera tan frívola que després resulta que els polítics tenen la seva responsabilitat. I, per tant, jo sempre he llançat una llança a favor dels polítics, perquè resulta que ara, per culpa d'aquest senyor, del Mahón aquest, del no sé què, del Mazón, doncs resulta que ara tots els polítics són així. No. Clar, és que arriba un moment que dius... I, a més, també els periodistes també heu de tenir una responsabilitat important. Perquè jo he sentit avui que hi havia periodistes, que deien que con Franco vivíamos mejor. Periodistes, perquè hi ha periodistes de tota mena, no? És evident, no? Però arriba un moment que dius que argumentaven coses d'aquestes que bueno, et poses els peus de punta, diríem.
I té a veure aquest comentari amb la situació actual?
Sí, perquè resulta que el Franco havia fet els pantans i després s'havien destruït els pantans, no sé què.
Que de fet va ser el govern de Mariano Rajoy qui va treure aquelles preses de les que s'ha acusat de Sánchez de destruir.
Per tant, hem dit tots plegats, hem dit, hem fet una certa reflexió. I el món de la comunicació, el món del periodisme també ha de fer una certa reflexió per veure, aviam, fins on el que passa, que això no es pot evitar. No es pot evitar perquè cada un té el seu pensament, cada un té el seu ofici.
Crec que aquí has obert dos melons nous. Un és la capacitat o no capacitat de les persones que hi ha al capdavant de la gestió política de gestionar crisis d'aquestes característiques. Aquesta setmana hi ha hagut molta informació, però també hi ha hagut molta desinformació. Evidentment, els periodistes en són responsables, però també la població civil a l'hora de difondre informació que no està contrastada, la responsabilitat de no compartir tot allò que que veiem publicat, en parlem després, si voleu. En aquest cas, suposo que tot s'anirà aclarint i ja s'anirà posant sobre la taula de cara als propers dies, però hi ha discursos molt contradictoris del mateix president de la Comunitat Valenciana, de l'hora que rep i quins avisos rep de l'AEMET, que és l'Agència Meteorològica Estatal, i quines decisions es prenen. Per tant, què és el que falla, el diagnòstic o l'aplicació del protocol. I després aquesta desinformació que ha anat seguint aquests discursos a l'hora de triar-se ganivets d'una administració a l'altra, perquè sembla que ningú vulgui assumir el mea culpa i la responsabilitat que evidentment hi ha al darrere de la gestió d'aquesta catàstrofe. Veurem de qui és. Amb unes declaracions, per exemple, d'Amazon contradictòries, que per sort l'hemeroteca la tenim i es pot recuperar allò que es diu, el que no es diu, amb la UME, per exemple, no? Que és la comunitat autònoma que ha de demanar. Primer Amazon deia que no havia demanat, després que sí, el mateix responsable de la UME, però bé, al final la gent, les persones que es troben en aquesta situació de catàstrofe a València, el que necessiten ara són solucions, no? Informació, desinformació, quin té la culpa?
Has obert un meló molt gros.
Una sandia, quasi.
Sí. A veure, me'n torno a l'Albert amb el principi d'autoritat.
L'Albert.
El principi d'autoritat va molt lligat a, l'autoritat és una cosa que et guanyes, no és una, i va molt lligada a la credibilitat. I la classe política l'ha perdut tota la credibilitat. Els votem perquè no tenim més remei, però ningú no s'hi vol posar. La política no s'entén des del punt de vista del ciutadà, perquè crec que falta molta honestedat. I llavors i sobretot perquè el ciutadà veu que no assumeixen responsabilitats. Llavors el principi d'autoritat ells mateixos
s'han
laminat. Jo no vull entrar en capacitat o incapacitat dels polítics per gestionar una situació com aquesta. Jo penso, si jo estigués allà al davant, havent gestionat equips, etcètera, etcètera, seria capaç de gestionar una cosa com aquesta i em faria una cura d'humilitat i dic, bueno, jo ho provaria, però no estic segur que... I sempre estaria exposat a crítiques.
Sí.
Que s'haurien pogut fer millor les coses? Sí, i és evident que ara hi ha una batalla per controlar el discurs, però que els fets són fets i que hi ha dades que ens expliquen una història que no es correspon a la que volen explicar alguns polítics, el cas d'Amazon. A veure, vull pensar que no tot el món és com nosaltres. Vull pensar que hi ha gent amb una altra ètica de la responsabilitat al nord d'Europa, però cada vegada em fa més por que tot el món s'està tornant molt així i que ningú no vol assumir responsabilitats. A mi em preocupa molt quan la política es redueix a comunicació. Quan l'únic que fem és el debat de intentar crear narratives a favor nostre, i és com si agaféssim un gerro de porcellana xinesa, molt ben, molt bonic, molt pintat, que és la narrativa, però dins és buit. I si se'ns trenca el gerro, no hi ha res. I això, i em preocupa molt que la política actual és aquest gerro buit. I no ens estem preocupant pel que volem. Volem un gerro, però què hi volem posar a dintre? O sigui, si hi ha alguna cosa a dins, vesteix la narrativa com vulguis. Aquell gerro serà útil. Si només és per fer bonic, al ciutadà no li és útil.
De totes maneres, no, crec que tens tota la raó, però aquí està clar que hi havia algú que sabia més que el president de la Generalitat Valenciana, perquè ell per ell sol, com a polític, estic seguríssima que no està preparat per saber que i la magnitud del que venia. I això n'estem tips a veure petites pel·lícules de catàstrofes i tal, i sempre hi ha el científic loco, que és aquell que ningú li fa cas i que està dient: escolta, això que ve és més gran del que podem, de la magnitud que sembla. I jo crec que davant d'això hi hauria d'haver com una mena de consells o persones que, com a tot arreu, que en saben d'aquell fet i que la seva paraula, diguéssim, és la que s'ha d'aplicar.
És que ja hi són
i no se'ls ha fet cas.
I no se'ls hi fa cas. Vull dir, hi ha un consens científic amb el canvi climàtic, i de fet hi ha un organisme com la COP que és per aturar l'increment de la temperatura de la Terra més enllà del procés d'escalfament natural. És a dir, la ciència i les dades hi són.
Clar.
Ara falta una voluntat,
la voluntat
política i social.
Però això és molt complicat, sí, sí, sí.
Per aplicar mesures.
O sigui, tenim la ciència per un cantó, que ens diu el que ens diu, però per l'altre tenim al món 8.000 milions de persones, que són els que han d'acceptar que han de perdre.
Sí, sí.
Sí, però és que...
El decreixement,
sí,
que deia.
Sí, però clar, darrere n'hi ha uns interessos, que vulguis o no vulguis.
El problema del decreixement
són els que manen. O sigui, la població pot... Què ha passat ara a Colòmbia? Una altra vegada? Pues sí, sí, doncs amb bones intencions i acabem les bones intencions. Pues per què? Perquè si mires al fons, hi ha interessos darrere de que, bueno, ara no, més endavant sí.
Clar, és que l'interès de la gent és ara, que jo... en aquest moment de la vida que jo estic vivint, m'és igual d'aquí 30 anys que ja no hi seré, no? Però, clar, estem pensant en el planeta del futur per gent que no sabem si serà o no hi serà, també. I aquesta és la col·lisió, no? La ciència ens diu, d'aquí 30 anys tindreu això, però jo estic vivint ara.
Bueno, però ara ha passat això, no? D'aquí 30 anys. Vull dir que també té conseqüències immediates.
Absolutament d'acord, eh? Absolutament d'acord. Només poso les perspectives sobre la taula.
Sí, sí, sí.
No, és que el problema, la magnitud del problema no l'hem de convertir en tragèdia. Una cosa és un problema, que evidentment doncs, la política té problemes i estan per solucionar-lo. Però que el problema es converteixi en tragèdia és, evidentment, això és inacceptable.
Clar.
I el problema sí que d'alguna podem acceptar, perquè el problema, cada un pot tenir un error, el que sigui, el que... però el problema, quan es converteix en tragèdia, llavors això sí que no es pot, és inacceptable.
El que per mi està molt clar és que haurem de revisar molts protocols i moltes maneres de fer que fins ara havíem donat per sobreentès que ens funcionaven, perquè realment hi ha unes circumstàncies canviants que no podem preveure, en aquest cas el clima, meteorologia, i haurem d'aprendre a ser molt més flexibles i a ser molt més cabuts, vull dir, actuar amb molta més precaució del
temps. Però ens hem omplert moltíssim de molts protocols, eh?
Sí.
Nosaltres estem molt, i moltes vegades la limitació del protocol per la pròpia evolució de les persones, de la ciutat i així, fa que d'alguna manera s'endarrereixin altres protocols que d'alguna manera podrien ser més interessants. Segons el protocol que sigui, doncs és el que d'alguna manera hem de complir, no? I és evidentment que han d'existir, però evidentment doncs, els protocols moltes vegades són traves que en un moment determinat es posen perquè no es pugui créixer en un moment determinat. O sigui, que tot té una component positiva i negativa. No és tot solucionable. Vull dir, en aquesta vida, per sort, jo diria que per sort, no tot és solucionable. Ho dic per sort perquè, en el fons, sembla mentida, però vull dir, però no és, tot no ho podem, anem a dir, regular, perquè arribarà un moment en el qual doncs, ens estem lligant de peus i mans de moltes coses. Mm-hmm. No? Per tant, aquests protocols, els que són interessants, que són els que d'alguna manera provoquen tragèdies, aquests sí que d'alguna manera els tindríem que aprendre tots, inclús des de l'escola. O sigui, ja tornem a l'escola, que sempre sí. Tenim la culpa de l'escola i la pedagogia. No? Però sabent exactament que, evidentment, doncs, hi ha problemes en un moment determinat que es poden convertir en tragèdia i això és el que d'alguna manera
Sí, clar, però els protocols et fan pensar o com actuar. Jo veig més el problema en qui ha de donar el pas.
Ja.
Perquè el problema és que, no, jo no tinc l'autoritat per a... Però és que ho estàs veient tu. O sigui, em diguis, no, fins que no m'ho diguin des de dalt, jo no puc prendre cap decisió.
En aquest cas, teòricament, les competències la té la Generalitat Valenciana. Eh? Tenien totes les competències la Generalitat, perquè, evidentment, doncs, i el Pedro Sánchez tenia molta raó. I, escolta, és que m'han de demanar, perquè si no, llavors, si nosaltres entrem a saco, que també ho podíem fer,
Home, aquí es va fer el mateix.
Sí, però...
per un altre motiu.
Però entrant a saco vol dir moltes responsabilitats. Ja estava fet el...
Potser ens costa entomar responsabilitats.
Aquí.
Potser ens costa entomar responsabilitats.
Això dic. Vull dir,
que dona por.
Vull dir, això del principi d'autoritat, que no és una broma, o sigui, que en certa manera doncs, es pot analitzar bé, eh? Vull dir que, evidentment, doncs, aquestes coses s'han d'analitzar bé. Un, quan té principis d'autoritat, és que té coneixement de causa.
De fet, hi ha altres societats on hi ha aquests protocols que funcionen. També són societats que estan més avasades a catàstrofes naturals, com pugui ser el Japó, per exemple, que hi ha uns protocols claríssims, fins i tot quan ets turista pots anar a un centre de gestió de catàstrofes on t'expliquen què has de fer en cas de terratrèmol, què has de fer en cas de tifó.
Però ve un tsunami i et fa el que va fer a les nuclears, clar, és que... Mm-hmm.
La naturalesa.
Moltes vegades té aquestes coses que per molt protocol que posis no resulta que passen.
No? La realitat supera la ficció.
Sí.
Per donar una visió un xic més optimista al final d'allò que diuen a vegades, que de tot n'aprenem alguna lliçó, ens va passar amb la Covid, almenys durant un temps, ara també, si és veritat que almenys com a societat, tot i que a vegades tenim aquesta visió més pessimista, a vegades aquestes catàstrofes ens uneixen i fan que siguem més solidaris que mai, no? S'està veient, potser la gestió de voluntaris també podria ser criticable.
Hauríem de ser més solidaris abans de que passi la tragèdia.
Exacte.
És que aquest és el problema, perquè realment necessitem la tragèdia perquè llavors siguem més solidaris. No, hem de ser molt més solidaris, mirant-nos menys el malic, ser menys cobdiciosos, que realment la cobdícia i tot fa que flori a pell de la condició humana, i per tant això és el que d'alguna manera hem d'intentar revertir. Com es fa?
De canviar el sistema.
Complicat.
Complicat. Sí, no? Com ho fem?
Sí, però com canvies el sistema, que tots estem immersos en un sistema totalment bestial de comerç, de capitalisme, anem a dir, exacerbat, i que tots plegats, vulguis o no vulguis, estar dintre d'aquesta roda que ens costa molt de sortir, inclús individualment, no? Ja m'agradaria...
Acaba d'entrar al segon tema.
Sí.
El segon tema? Tenim 5 minuts.
Acaba d'entrar al segon tema.
Vinga, sí. El presentes,
Introduïm,
Héctor. No. El segon tema, de fet, ve proposta de l'Héctor. La setmana passada, quan us convidava, parlàvem dels temes que teníem a la web i acabàvem amb una ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament. La fèiem al Ramon Gutiérrez, que és el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, no?, que parlava de que Sant Cugat està perdent aquest esperit col·lectiu i d'alguna manera expressava o explicitava en les seves paraules aquest procés i aquest dol, apuntava l'Héctor en la conversa que teníem, que està tenint molta gent en aquest pas d'un poble a una ciutat que s'ha vist a passos gegants, diguéssim, molt, molt ràpid. Sant Cugat està perdent aquest esperit col·lectiu?
Jo no sé si ha crescut tant... A veure...
100.000 habitants... Jo apostaria que estem... Sí, si no estem als 100.000, poc ens falta. Veurem
sí,
el gener quan es publiqui les dades.
Potser ha crescut més tard que altres ciutats del voltant, com Terrassa, Sabadell, que van créixer abans amb un tipus de persones que van venir a buscar feina amb el tema industrial...
Que Sant Cugat no té riu, per tant no tenia fàbriques.
Sí, però que no vull dir, no
tenia
em sembla...
Tenia alguna fàbrica.
Sí, tenia.
Tenia una textil i...
Però menys, no?
Aquí al carrer Industrial.
No,
ha crescut després i ha crescut amb una idiosincràsia molt concreta i tampoc crec... Sí que és veritat que ha canviat la identitat de Sant Cugat i els que... Jo pràcticament... estic aquí des dels 13 anys, per tant, sóc més de Sant Cugat que no pas de cap altre lloc. I m'agradava el model de ciutat d'abans, no? Però em sembla que no perdem de vista que tenim una ciutat bastant maca i que només has d'anar a altres ciutats com el Prat, com Sabadell, Rubí, i la situació és molt diferent.
No estem parlant d'estètica?
No, en general. En general.
No, el que passa és que...
Sabeu que jo em dedico al tema de la inclusió social de les persones amb discapacitat i Sant Cugat tenim un bombonet, I només que vagis aquí al Prat, Sabadell, Terrassa,
el que
la
passa
situació
és, que això,
és molt diferent.
Això de, això de les identitats és complicat. O sigui, la identitat d'un poble, d'una ciutat, així, la fa la societat civil, no la fa la política. La política la gestiona, si de cas. Sí, per tant, Sant Cugat el que té de bo, i jo diria, a part de ser una ciutat, que no volem que sigui una ciutat dormitori de luxe, que és
no,
el que
dic
d'alguna manera, però crec que s'està convertint una mica en aquesta ciutat de luxe, hem d'intentar buscar solucions per socialitzar, anem a dir, tota aquesta gent. Per exemple, les entitats. Hi ha 70 o 80 entitats aquí a Sant Cugat. Si aquestes 70 o 80 entitats deixessin d'existir, la identitat desapareixeria absolutament.
Però no han per de deixar sola, no, d'existir.
No han de deixar d'existir i s'han de potenciar.
Clar.
Molt breu. Quan...
Perdó.
Molt breument, perquè ens queda un minut i m'agradaria que l'Hèctor i l'Àlex poguessin...
Ja estan?
Ja. Però aquest ens el guardarem per un altre dia.
Però era un tema llarg, eh?
Ens el guardarem al calaix per un altre dia. M'agradaria aquest parell d'intervencions finals. I, evidentment, està molt a les beceroles, per tant, més endavant el refrenem.
Jo crec que hi ha un canvi, que el teixit a Sant Cugat hi és, i és molt més gran que en d'altres ciutats. Però és un teixit que va créixer i era característic mentre Sant Cugat va tenir fins a 50.000 habitants, posem, que el 2005-2010, amb el boom immobiliari, això es desboque, que els nous barris ja no formen part d'aquest context, i que sí que el teixit que s'ha incorporat a través d'aquesta expansió immobiliària i urbanística sí que és molt més individualista, per això deia que ara acaba d'introduir el tema, i és aquesta societat... I potser sí que encara hem de descobrir formes de vehicular aquesta gent, però és un tipus de perfil de persona que ve a dormir, sobretot, i que té un interès relatiu a incorporar-se, no sé, que ho facin a través de les escoles dels fills i tot això. Però això pren temps. I ara encara, de moment, segurament aquesta gent no està aquí.
Mm.
No,
Àlex?
Jo crec que Sant Cugat, diríem que amor d'èxit, diríem, perquè li ha agafat, sense pensar-ho, que s'ha disparat, i és el que estem veient, que és una ciutat dormitori. Tot el concepte, el caliu de poble, jo ja gairebé no el veig per cap banda, no? I és el que deies tu, conscienciar aquesta gent de que el concepte de poble, però la gent...
No,
com que no...
Al Vall de Gitanis hi ha 400 parelles, eh? No, m'entens el que vull dir? O sigui,
sí.
Que existeix aquesta necessitat.
Sí, però
jo pensava que semblava poc, que és xulíssim.
El que passa és que s'ha de gestionar bé, i que el problema és la gestió.
Ja estem com abans.
En parlarem més endavant, perquè ja ens passem de temps i tenim una entrevista ara molt interessant.
Passaré avui a la taula d'habitatge.
Avui a taula d'habitatge.
Ja d'habitatge al ple, o sigui, per tant, jo penso que...
En parlarem el dijous, a la pròxima tertúlia, doncs, i tant. Àlvar, Àlex, Lluïsa, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
Gràcies a tu. Gràcies. Avui a la taula.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Pep va morir quan només tenia 4 mesos de vida. Ja fa gairebé 7 anys.
Mi pequeño Pep.
Ara l'Àgata torna a estar embarassada. I he recordat tots aquests mesos en què vam ser al costat d'en Pep, quan estava envoltat de cables i màquines que l'ajudaven a viure.
Son imágenes que verlas, pues la verdad es que te... te emociona.
Venies cada dia.
Avui a Faves Comptades volem parlar d'un tema que encara és tabú a la nostra societat, el dol perinatal. Tot i que cada vegada se'n parla una mica més, moltes vegades amaguem aquest dolor i els casos d'aquests infants que han mort durant l'embaràs, el part o pocs dies o mesos després del naixement. Avui parlarem del dol perinatal a través d'un projecte que és molt especial, que és molt personal. És el documental Una estrella fugaz, un film codirigit i protagonitzat pel nostre convidat d'avui, l'Ignasi Guerrero. Molt bon dia, Ignasi, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Abans de res, jo vull donar-te les gràcies per posar les paraules i imatges a aquesta experiència tan dura que us ha tocat viure, la mort d'en Pep, la mort del teu fill, quan tenia només 4 mesos, i de posar sota el focus un tema que encara és molt tabú a la nostra societat i que costa molt parlar-ne perquè és dolorós. Però possiblement, compartint històries com la teva, ajudes a moltes persones que passen per aquesta situació a sentir-se menys soles i més acompanyades, així que gràcies per compartir aquesta història tan íntima i que segur que també és dolorosa o ha sigut, tot i que ara potser parlar-ne també ajuda.
Sí, sí, ha estat un projecte que ha estat bastant més dolorós del que jo pensava en un inici, però alhora també ha estat molt més sanador per mi del que jo també pensava. És a dir, hi ha aquesta doble vertent, no? Jo, inicialment, no era la meva intenció fer una cosa personal o que s'impliqués en el meu procés de dol, però ha acabat sent així, la veritat, no?
Perquè tu, després de passar per aquesta experiència, tu treballes fent documentals, vas voler parlar-ne, però no en volies parlar potser des de l'experiència pròpia.
Correcte.
Però en l'elaboració i parlant-la amb l'altre director del film, va canviar la perspectiva, no?
Sí. Aviam, jo, un parell d'anys després de la mort del Pep, jo seguia amb una frase al cap que m'havia dit un pare a Lucy el dia abans que morís la seva filla. Era un pare que es mantenia com molt optimista encara amb la seva filla i tots veiem que la cosa no anava bé. I el dia abans que morís em va dir: jo no sabia que això existia. O sigui, era una realitat que no coneixia. O sigui, no sabia que existia la possibilitat que nasqués un fill que hagués d'anar a una UCI. Prou malalt com per haver d'anar a una UCI, no? I són nens que no es veuen als parcs, no es veuen a les pel·lícules, a les sèries. I a mi em va sorprendre molt. També és veritat que jo ja tenia una experiència. Jo ja havia conviscut amb...
La mort d'un germà,
oi? Sí, la mort d'un germà amb palès cerebral. És a dir, que jo havia conviscut amb la malaltia tota la meva vida, no? I vivia d'una manera més natural. Però em va sobtar molt, perquè jo pensava: aquesta família, ara quan torni a casa, sense la Èlia, la seva filla, la seva primera filla, el daltabaix és gran. És a dir, al final, el desconeixement fa que la por sigui més gran, no? I anys després, un parell d'anys després, jo seguia amb aquesta frase al cap. Això, no sabia que això existia. I per un tema, inicialment, de justícia, no? De dir, és que és injust que no se sàpiga. Vaig arrencar aquest projecte. És veritat que després va guanyar una capa més, no? El propòsit d'aquest documental és que no només era un tema de justícia, sinó que veia que el fet de que sigui un tema tabú, un tema que no es parli, que les famílies no tinguin aquest espai per parlar dels seus fills, dificultava molt que les famílies que hem passat per això visquéssim un dol amb certa normalitat. Uh-huh. Si és possible viure amb normalitat un dol. Però era molt, molt complicat viure un dol amb normalitat si no tens l'espai per parlar del teu fill.
Perquè si no es parla no existeix.
Exacte.
I tampoc és just que no es parli, no?, de persones que han existit, i tant que han existit, fins sí. I tot aquestes que han mort durant el procés d'embaràs i que han estat estimats.
Sí, sí. I jo una cosa que he pogut veure amb el temps... Jo tècnicament no sé com va el dol, eh? Uh-huh. I tampoc he intentat fer una cosa pedagògica amb el documental, simplement he compartit la meva experiència i la d'altres famílies. De fet, explico la nostra experiència i l'experiència d'altres famílies que van conviure amb nosaltres a Lucy en aquell moment. I ha estat genial poder veure tants punts de vista diferents, no? Però una cosa que he vist, que no només és nostra, sinó que passa habitualment, que és que el dia que tu aconsegueixes parlar del teu fill, que no hi és, amb naturalitat, en una conversa, has donat un salt qualitatiu en el teu procés de dol gegant. I com arribes, no?, a parlar amb naturalitat d'un fill que s'ha mort? No és fàcil. I és a base de fer-ho, a base de parlar del teu fill.
I això també ha ajudat a parlar amb totes aquestes famílies que d'alguna manera us ha unit una situació, no?, que és tenir un fill o una filla a l'UCI. Possiblement en aquell moment tothom estava concentrat en la seva criatura, en el seu dolor, en les seves esperances, però hi ha com un fil invisible, una experiència, sí. Que més enllà de les diferències que tots poguéssiu tenir, que possiblement no us haguéssiu conegut mai, no?, us uneix. Ha sigut terapèutic per tu, m'explicaves, però creus que també per aquestes famílies que van compartir a les seves criatures a l'UCI amb en Pep, ara tornar a explicar com és passar per un procés com aquest?
Sí, i ara ho veig clar. És a dir, després de l'estrena, jo patia, el dia de la primera projecció que vam fer del documental va ser en el Docs Barcelona, que va ser preciós perquè va venir totes les famílies que havien participat. Jo aquella setmana reconec que estava molt nerviós, perquè jo sabia que la feina estava feta, m'agradava molt com havia quedat, no?, com havia compartit jo la meva experiència. Al final era la meva veritat i era la que estava allà, i estava molt orgullós de com havia quedat, però jo patia per totes aquelles famílies que es van obrir, no?, en una conversa amb molta confiança, els hi han donat
l'espai. Un exercici de generositat, no?
Sí, sí, i són famílies que els hi han donat com l'espai perquè poguessin parlar amb molta tranquil·litat, no? I es van obrir 100%. I clar, jo patia perquè aquesta gent ara es veia i com la seva intimitat, no?, sortia a l'esfera pública, d'alguna manera. I justament la família potser que li costava més la situació, no?, que quan vaig parlar amb ells encara ho portaven pitjor, la mort del seu fill. La mare de la família em va escriure el dia següent de l'estrena i em va dir: avui és el primer dia que surto al carrer sense arrossegar una motxilla plena de pedres, no? I li vaig contestar: sincerament, és que només per aquest comentari ja m'ha valgut la pena l'esforç de fer el documental. I jo ho crec sincerament, eh? I això em fa veure que sí, que la gent connecta amb això, que els ajuda, es veuen a la pel·lícula, no només els que han participat, també, perquè ja la comença a veure molta gent que, per desgràcia, ha patit la mort d'un fill. I els missatges que rebo, a part que són preciosos, tinc quantitat de missatges preciosos arrel de l'estrena del documental, però, i la majoria parlen d'això, que s'han vist a la pel·lícula que s'han sentit part d'una família, no?, d'una comunitat, i sobretot que els ha ajudat perquè la gent entengui com se senten. Mm-hmm. Una noia em va dir, mira, fa 3 mesos va morir el meu fill, vaig anar a veure la pel·lícula sabent que seria molt dolorós, però em va agradar tant que el diumenge vaig repetir amb tota la família. Els vaig obligar a tots a anar a veure la pel·lícula i els vaig dir, així entendreu com em sento. I això, evidentment, em posa molt, molt, molt feliç.
És el que dèiem, el que no del que no es parla no existeix. Tu decideixes fer aquest exercici i parlar de la pèrdua d'un fill amb un documental. De fet, expliques que ho havies intentat, no?, fins en 3 ocasions, però és una decisió que és teva, però que afecta al final tota la família, sobretot l'Àgata, la teva dona, la mare del Pep. Va ser fàcil? Hi havia com un acord en transportar a l'esfera pública, en fer aquest exercici de compartir aquest moment de les vostres vides, que és dolorós, que moltes vegades vivim en solitud i tancats, no explicats a tothom.
Sí. Mira, igual que el procés de la vida i la mort del Pep, i també els primers dies de dol, és un camí que vam fer conjuntament i molt agafats de la mà, tant la gata com jo, amb una comunicació constant, no? Ens va unir també molt com a parella. Vam veure que realment era necessari tenir el recolzament d'algú, perquè hi ha dies que estàs enfonsat i necessites que l'altre t'agafi, no, et tregui del pou, i un dia és un dia és l'altre, i almenys en el nostre cas va ser així, no? Ens estàvem alternant i necessitàvem que els dos estiguéssim com molt actius, molt comunicatius, no?, compartint molt com ens sentíem. Doncs igual que aquest procés el vam fer junts, el procés de que el documental esdevingués la nostra pròpia història també és un procés que vam fer a poc junts. Com deia, no era la meva intenció. Jo inicialment volia fer un retrat del que suposa per una família passar per una UCI explicant altres històries. Jo li deia a l'Arturo, codirector del documental, li deia, em semblaria molt interessant anar a veure gent que ara estigués a l'UCI, no?, i veure com se senten i tal. I l'Arturo em va fer veure, de manera molt encertada, i ara ho agraeixo molt, que el documental, quan anava agafant terreny la meva pròpia història, em deia, és que no té res a veure aquest projecte. És a dir, quan tu expliques coses en primera persona, fas que sigui molt més efectiu. O sigui, que no només mostris què passa en una UCI, sinó com et sents quan estàs a l'UCI. I això és una cosa que el missatge que tu vols donar arribarà de manera molt més profunda. I a poc vaig anar acceptant, no? Primer vaig acceptar ser el narrador de la història, uh-huh, que és el primer pas. Després que la història del Pep, que sí que jo volia que tingués presència al documental, però no tanta, no? Doncs que al final s'expliqués bé què va passar amb el Pep, que de fet és tota una part del documental que és en animació.
En animació 2D en blanc i negre, preciosa.
Sí, és preciosa, ha quedat super...
Que és una solució, no?, d'allò que no tens metratge tècnica per explicar allò que...
Sí, exacte.
Que vau passar fa 10 anys.
De fet, el detonant va ser això, ens falta imatges, no? Jo no volia recrear res, no em semblava just recrear la vida i la mort d'un fill, la veritat, no em sentia gens còmode, i se'ns va ocórrer això de l'animació, i de seguida vaig dir, doncs sí, perquè això que deia ens permetrà molt més explicar com ens sentim, no? Perquè al final la realitat no té per què ser fidel a la veritat, a vegades, mm-hmm, Sembla una mica contradictori, però és així. A vegades la veritat és com vaig sentir en aquest moment, no era exactament com passaven les coses, no? Que tu al final la realitat la vius com pots en aquelles circumstàncies.
Tu expliques en altres entrevistes, que he estat mirant mentre es preparava el guió per aquesta conversa, que vas tenir la sort de tenir tot aquest suport familiar, no? Que no tothom té la sort, perquè són qüestions que a vegades gestionem com podem i no com volem, però que els amics, per exemple, i parlo dels amics perquè al final és la part de la societat que tenim més a prop, no estaven preparats, i que potser eren aquests companys que, no parlant, no, o amb silencis estranys, et feien sentir més incòmode. Tenim deures, no?, com a societat. Què ens diries, perquè tots podem passar per moments com aquests, o tenir amics, familiars que hi passin, des de l'experiència, què vas trobar a faltar i com t'agradaria que com a societat hagués actuat la gent?
Jo, sincerament, ho recordo com la part més dolorosa del meu dol. Sí que és veritat que a casa vivíem els primers dies de dol amb cert equilibri, no? Com un dol molt tranquil, també per la nostra manera de ser i per la nostra unió, també perquè deia per la xarxa familiar de recolzament, que era gran, extensa i molt intensa també, no? Tenim famílies grans i com molt intenses de curar, no? De cuidar dels altres. Però sí que la part més dolorosa, en concret, va ser un dia que em vaig retrobar amb companys de la promoció de l'escola, que tots sabien què havia passat, evidentment, no? I ningú em va dir res, res de res. I vaig sortir d'allà molt dolgut. No estava ni tan sols enfadat, era, no sé, un dolor que sentia. Com pot ser? Com pot ser que ningú m'hagi dit res? Jo volia parlar del meu fill, òbviament, no? Uh-huh. I després, pensant, dic, és que realment ningú els ha donat eines, no? Per afrontar aquesta conversa. Jo no hagués sapigut, sense haver passat el que ha passat, jo no hagués sapigut com afrontar aquesta conversa. Llavors, ara vista en perspectiva, i sobretot havent parlat amb moltes famílies, veig que no és una cosa meva, que he vist que tothom arriba a un moment del seu dol que sent la necessitat d'explicar la història del seu fill i que el seu fill tingui presència a la seva narrativa familiar, no? Que sigui un fill que ha existit i que té el seu nom i té el seu espai. Cadascú el posarà en l'espai vital, no familiar, que consideri, no? Perquè que es senti còmode. Però tots sentim la necessitat de que tingui el seu espai. I sense parlar d'ells és impossible. Llavors, jo el que recomanaria, perquè ara molta gent m'ho està preguntant, no? La gent al Broadway documental diu, entenc que hi ha aquesta necessitat, no, d'estar al costat de la gent, uh-huh. Però què els hi dic? Jo els hi dic, aviam, partim de la base que tu pots remenar el diccionari i no hi ha cap paraula que pugui pal·liar el dolor d'algú que se li ha mort un fill. Això, estem tots d'acord. És que moltes vegades no és un tema de paraules, és estar al costat, no? És la presència, és l'escolta activa, és que l'altre entengui que tu estàs disposat a escoltar. I a vegades serà inútil, perquè l'altre potser no se sentirà preparat i no voldrà, no? Mm-hmm. No voldrà aprofitar aquell espai que tu li dones. Potser serà indiferent, però si no li dones aquest espai, potser serà indiferent, si no necessita parlar, però si necessita parlar, serà molt dolorós per ell, no? Llavors, no cal trencar-se molt al cap en què li dic, com li dic, és que l'altre entengui que no significa dir-li què tal, no? Perquè què tal, la resposta és bé. Això ja ho sabem.
Exacte,
tots.
Sempre.
Sempre. És buscar altres fórmules. És que l'altre entengui com estàs passant aquests dies. L'altre ja entén a què et refereixes, no? I no és una cosa molt invasiva. La gent té por de fer aquestes preguntes perquè creu que reobre ferides, no? I que és dolorós. Evidentment que és dolorós. Però és que s'han d'enfrontar a la realitat, a aquesta nova realitat. I s'han d'enfrontar a converses incòmodes, també, els que han passat. Perquè a base d'enfrontar-se a converses incòmodes, arribaran a aquest punt de poder parlar dels seus fills amb naturalitat. Jo recordo la primera vegada que vaig anar a comprar el pa, un cop el Pep havia mort. Perquè el Pep vam tenir la sort que va estar uns dies a casa.
Uh-huh. Va anar de vacances, oi?
Sí, vam anar de vacances. Sí, li van donar l'alta a l'inici d'agost, no? I a l'inici de setembre el van tornar a ingressar per una segona operació més complexa i d'allà ja va sortir molt, molt fluixet, no? I ja no va despertar. Doncs aquells dies que vaig estar a casa jo anava a comprar el pa amb el Pep en braços, no? I va ser visualment aparatós perquè portava la sonda per menjar, és a dir... I de camí a anar a comprar el pa, jo deia, ara què? Dic, és que m'ho he de treure a sobre. Perquè sé que si no, estaré patint cada vegada que vinc a comprar el pa sense el Pep, estaré patint per aquesta conversa. I ja està. I el primer dia que vaig intuir que l'altre em preguntava com estava el Pep, em deia, què tal? I de seguida li vaig dir, doncs mira, malament perquè el Pep va morir l'altre dia. Vaig agafar el pa i vaig marxar d'allà. No vaig ser capaç de desenvolupar massa més. Però ja està. Aquella conversa incòmoda ja l'havia tingut.
Aquella tirita, no? A vegades
sí, però no cal fer-ho el primer dia, eh? Que jo amb això soc molt, no, molt llançat i dir, anem a cremar tapes, i em forçava molt, no?, a tenir aquestes converses. Potser no cal fer-ho el primer dia, però s'han de donar aquestes converses. I si els teus amics més propers no et donen l'espai per tenir aquestes converses, qui te'l donarà, no? A vegades els pares, no? O els germans. Sí, evidentment. Però tu necessites que el teu fill tingui la seva història a nivell social, no només familiar.
Afortunadament, a poc a poc va havent-hi més aquests espais, no? També a la UCI Neonatal, amb les caixes dels records, en alguns cementiris també, i fins i tot a nivell legal, que ara podem inscriure aquests fills als que no han acabat de néixer, com a també part de les nostres famílies. Ignasi Guerrero, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva història, per venir-nos a presentar aquest documental, Un estel fugaç, per presentar-nos a tots nosaltres el Pep i la seva història i per explicar-nos doncs, que, tot i que sigui dolorós, doncs hem de fer tots l'exercici de parlar-ne perquè pot fer molt bé les persones que hi han passat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.